Hora en punt, patrocinada per KFC.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Lloret de Mar estrena un nou portal de turisme que ofereix continguts personalitzats a cada visitant. La nova pàgina web de Lloret Turisme arriba com una de les principals eines de comunicació de la destinació que va lligada a una nova estratègia de màrqueting i de comunicació en línia. El nou web turístic s'ha renovat completament i incorpora una metodologia de màrqueting que ofereix a cada visitant el contingut de forma personalitzada. L'usuari pot trobar propostes d'alt valor per gaudir de la destinació durant tot l'any segons el seu perfil, ja sigui familiar, d'anar amb parella, sènior o bé amb un grup d'amics. El nou portal de Lloret Turisme ofereix un planificador de viatges i dona rellevància, a banda dels productes estrella com platges i camins de ronda, al producte cultural amb propostes temàtiques centrades en els indians o en el Lloret modernista. També se centra en l'oferta esportiva i de lleure, on s'inclou el Lloret Cycling o fins i tot en la gastronomia amb un apartat d'alimentació saludable. En uns minuts entrevistarem la gerent de Lloret Turisme, que és Eli Keegan. Molt bon dia a tothom, això és el Bon Dia, bona hora, l'informatiu de la ràdio de Lloret a Mar. El que fem ara és donar pas al nostre company Eduard Lanzas. Molt bon dia, Eduard.
Hola, bon dia, Rosa, bon dia a tothom. Doncs a veure si sona bé aquest micròfon. Mirem d'arreglar-ho el més aviat possible, però de moment tenim problemes amb aquest micro. Està molt bé, això.
Ara ho arreglem, com diem, Eduard. En qualsevol cas, destaquem la resta de continguts del Bon Dia, Bona Hora d'avui. L'Institut Coll i Rodés organitza el proper dilluns una sessió virtual de portes obertes. La finalitat és donar a conèixer la formació sobre gestió en allotjaments turístics de cara al proper curs. Una de les mestres, la Raquel Arbussà, ens en donarà més informació.
En esports, Rosa, si et sembla, sí. Mirem de continuar. Va. Nosaltres. Vinga, ho fem. En esports, els entrenadors de l'Hockey Lliga no volen que es canviï el format de competició de la pròxima temporada. El fet que el curs 2020-2021 compti amb 16 equips en lloc de 14 a la màxima categoria de l'hoquei estatal i amb el risc d'un possible rebrot de la Covid-19 ha provocat que l'associació de clubs treballi en diversos escenaris. Nosaltres escoltarem l'opinió de Xavi Albet, tècnic del club Hockey Lloret. I també anunciarem que fa uns dies que s'ha restablert el servei de la deixalleria municipal de Lloret de Mar per a particulars, perquè hi puguin portar els residus dels seus domicilis. Escoltarem la regidora Marina Nicolàs. I tot seguit direm, doncs, que el servei de suport immediat a domicili de la Corporació de Salut Maret del Maresme i la Selva ha atès fins ara un total de 600 pacients de tot el territori. Es tracta d'un projecte que té per objectiu l'atenció domiciliària a pacients en situació de final de vida i els seus familiars.
Com sempre, repassarem les portades dels diaris d'avui divendres, també els titulars més destacats de la jornada, i donarem pas amb tot detall a la previsió del temps amb en Miquel Bernis per saber el temps que ha de fer tant avui com el cap de setmana aquí a Lloret de Mar. Amb tota aquesta informació comencem. Us saludem en nom de Moisés García, Maria Joan Comartí, Eduard Lanzas i qui us parla, Rosa Giral.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.
Les 8 i 4 minuts del matí, el primer titular que busquem és el de la previsió meteorològica. La crònica és d'en Miquel Bernis. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia, Rosa. Matí de molta fresca avui. La temperatura ha arribat a baixar per sota dels 14 graus a la Selva Marítima, una cosa que no passava des de mitjans del mes de maig. De fet, en tot el mes de maig només va haver-hi dos dies amb una temperatura mínima tan baixa, el 14 i el 15 de maig. De manera que, exceptuant aquesta refrescada que va haver-hi al tram central del mes de maig, cal remuntar-se a final del mes d'abril per trobar una nit tan fresca com la d'avui. Esperem que aquest migdia el termòmetre repunti una mica, les màximes pujaran, ho faran més de cara a aquest dissabte, que serà un dia més de principis d'estiu que no pas els últims, però a partir de diumenge i sobretot de cara a l'inici de la setmana que ve, no només tornarà la fresca, sinó que podria accentuar-se encara més en la primera part de la setmana que ve. Per tant, Temperatures a ratlla, clarament, fins i tot nits fresques per l'època, és el que ens espera en general aquests pròxims 4-5 dies, i sembla que progressivament, a mesura que vagi avançant la setmana que ve, tornaria lentament la calor. Pel que fa a l'estat del cel, hem d'esperar nous canvis aquest cap de setmana. De moment, avui serà un dia amb més sol que no pas núvols. Pot haver-hi alguns intervals de núvols, algunes estones de cel enterbolit o mig ennuvolat, però el sol predominarà més que no pas aquests núvols avui. Demà també serà un dia amb grans clarianes, però a última hora començarà a arribar un canvi de temps que provocarà ruixats i tempestes en punts del Pirineu, Prepirineu, i que farà que de cara a diumenge el temps torni a ser mogut en moltes comarques de Catalunya, sobretot centrals i de l'oest, més que no pas a l'est. Per tant, és possible que a la selva marítima i en general a la Costa Brava els ruixats diumenge siguin més aviat puntuals, de poca estona, i que no deixin quantitats de pluja molt abundants, però en canvi en altres sectors del centre i del sud de Catalunya sí que podria haver-hi altre cop tempestes localment fortes. Sembla que el dilluns encara seria un dia bastant insegur, alguns ruixats puntuals, i que possiblement entre dimecres i dijous calgui tornar a parlar de més xàfecs sobtats. Per tant, la inestabilitat no sembla que s'hagi d'acabar a curt termini.
Gràcies, Miquel, per tota aquesta informació. Repassem les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. 14 graus de temperatura, la humitat molt elevada del 100%, i també tenim o afegim una altra dada que són els 10 litres per metre quadrat que han caigut a les últimes hores aquí a la vila.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Les 8 i 6 minuts del matí, avui és divendres, és 5 de juny. Repassem què diuen les portades dels diaris i comencem amb el punt avui. Seqüeles del 155 és el titular més destacat, que diu: l'aplicació de l'article va ser abusiva i plena d'irregularitats. Els sobiranistes anuncien que la repressió es manté, i també diu el punt avui que hi va haver guerra bruta econòmica. D'altra banda, els museus gironins es reinventen per afrontar la crisi. Els equipaments van reobrint les seves portes amb totes les mesures de seguretat i aprofitant el potencial del món virtual. D'altra banda, nou desgavell per l'obertura de fronteres. Portugal protesta per les contradiccions del govern espanyol. En esports, l'Uni Girona aposta per l'espectacle amb Chelsea Gray, i d'altra banda, rebaixa d'un 30% en graus universitaris i màsters el curs vinent. Anem ara amb el diari de Girona amb la seva portada. Cobra amb una dada: només el 3,1% dels gironins té anticossos de la Covid-19. La xifra d'immunitzats a les comarques gironines no arriba a 25.000. La segona onada de l'estudi de seroprevalença situa la mitjana catalana en el 6,1%, un punt per sobre de l'espanyola. D'altra banda, la recuperació del comerç és més lenta a Girona que a la resta de Catalunya. La pandèmia deixa a Girona un 42% més de morts que l'any passat. Girona aprovarà dilluns la prohibició d'anar amb patinet per les voreres. També es fa ressò el diari de Girona que el nou restaurant dels germans Roca obre les portes. Un altre titular: Càritas detecta un major impacte de la crisi a zones de la Costa Brava, i un exemple és Lloret de Mar. D'altra banda, el nombre de naixements es iguala al de defuncions a la província. I en esports es destaca el mateix titular que en el punt avui: Chelsea Gray torna a l'Uni Girona després de 5 anys.
El Banc Central Europeu injecta diners a l'economia europea per superar la crisi de la Covid-19. Aquest és un dels titulars més destacats de les portades d'avui. Els desgranem un a un. Al País, el Banc Central Europeu dispara uns altres 600.000 milions d'euros contra la pandèmia. El Periódico, nou repte del virus. La Razón: Sánchez borra l'estat d'alarma per donar poder a les comunitats autònomes. Diari Ara: la Moncloa genera confusió amb la data d'obertura de fronteres. ABC: Sánchez va esmicolar una direcció general per fabricar el lloc de treball pel seu amic. El Mundo: Simón va ocultar l'alerta de la Unió Europea a les comunitats autònomes la setmana del 8M. I finalment, La Vanguardia: el Banc Central Europeu surt al rescat de l'economia europea amb 600.000 milions més.
El que fem ara és repassar els titulars que podem llegir en aquests moments al portal de notícies 324.cat, de TV3 i de Catalunya Ràdio. La mascareta i la distància física obligatòries fins que hi hagi vacuna per la Covid-19.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, també ha destacat la millora de la capacitat de detecció precoç en la compareixença que ha fet el Congrés.
Es manté en només un 5% el percentatge d'espanyols amb anticossos de la Covid.
Al voltant d'un terç de les persones contagiades del coronavirus no presenten símptomes de la malaltia.
El sindicat de mestres USTEC porta als jutjats l'obertura d'escoles a la fase 2.
Demana el tancament dels centres ja oberts perquè considera que no es garanteix la seguretat de professors ni d'alumnes.
La Moncloa rectifica la ministra Maroto i manté que les fronteres s'obriran l'1 de juliol.
El govern portuguès ha expressat el seu malestar després que la ministra de Turisme avancés que les fronteres amb França i Portugal ja s'aixecarien el 22 de juny.
Les matrícules universitàries baixaran un 30% al curs que ve a Catalunya.
Amb aquesta rebaixa de les taxes, un curs de grau estàndard de 60 crèdits costarà entre 1.061 i 1.660 euros, que es poden abaratir més encara amb les ajudes a les rendes més baixes.
Montilla haurà de comparèixer al Parlament per explicar el seu fitxatge per Enagás.
Els comuns demanen prohibir que els expresidents de la Generalitat utilitzin portes giratòries.
Barcelona obre dilluns les platges a banyistes amb aforament limitat, i controls de distància.
Uns sensors permetran saber si s'ha superat l'aforament màxim, que serà entre 25.000 i 38.000 persones, i la informació es podrà consultar en temps real per internet.
Un fiscal argentí qualifica de desfogar-se sexualment la violació en grup d'una menor.
Amb aquesta qualificació, les penes de presó són inferiors als 3 anys i cap dels acusats hauria d'entrar.
En esports, la NBA tornarà el 31 de juliol i podria acabar el 12 d'octubre a Orlando.
La reunió telemàtica de la cúpula de la NBA ha acabat amb l'aprovació de la proposta d'un format de Lliga de 22 equips, 13 de la conferència Oest i 9 de l'Est, en una única seu al Parc Walt Disney d'Orlando.
Pràcticament les 8 i 11 minuts, fem ara una petita pausa en el Bon Dia, Bona Hora i tornem de seguida.
Vols veure't bé? Vols canviar de look? Perruqueria i estètica Jordi Granger és la solució. Treballem amb les millors marques. Combina perruqueria i estètica i estalvia temps. Coloració, allisats, manicura i pedicura, depilació, tractaments facials... Posa't guapa! Som el Saló Beauty amb més mesures contra la Covid-19. Reserves a jordigranger.com, Instagram o al 605 187 887. Ens trobaràs a la plaça d'Espanya número 8 de Lloret. Perruqueria i estètica Jordi Granger. 100% higiènic, 100% segur. 20% de descompte si dius que has escoltat l'anunci a la ràdio.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis, amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis a Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu.
Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Establiment que garanteix l'aplicació dels protocols de seguretat en la prevenció de la Covid-19.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
A partir de l'1 de juny s'inicien els treballs d'adequació i posta a punt de les platges de Lloret i Fanals. Aquestes tasques comportaran moviments de sorra i la descàrrega d'equipaments amb la utilització de diferents vehicles pesats. Amb l'objectiu de garantir la seguretat, es restringirà l'accés a determinades zones de les platges. A la platja de Lloret s'impedirà el pas en tota la part central. Les zones de Sa Caleta i Sa Caravera continuen obertes al públic. La platja de Fanals també tindrà l'accés restringit en aquelles zones on es duguin a terme tasques de manteniment, així com en l'entorn del tram del passeig, on la Generalitat està executant les obres d'arranjament del mur malmès pel temporal Glòria. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Fases de desconfinament. Fase 2. Es permeten trobades de fins a 15 persones. S'eliminen les franges horàries pels passejos d'infants i adults i per fer esport. Es permet l'ús recreatiu de la platja per banyar-se i prendre el sol, mantenint una distància mínima de 2 metres, incloses tovalloles i objectes personals. El passeig marítim es manté tancat al trànsit rodat de les 7 de la tarda a les 11 de la nit per la pràctica esportiva i la sortida de la gent major de 65 anys. Tots els detalls d'aquesta fase al web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de nou en punt del matí. Obrim el Bon Dia, Bona Hora des d'un punt de vista informatiu, ho hem dit en portada. Lloret de Mar estrena un nou portal de turisme, una de les principals eines de comunicació de la destinació que va lligada a una nova estratègia de màrqueting i de comunicació en línia.
El nou web turístic s'ha renovat completament i incorporarà una metodologia de màrqueting que ofereix a cada visitant el contingut de forma personalitzada. L'usuari pot trobar propostes del valor per a gaudir de la destinació durant tot l'any, segons el seu perfil, ja sigui familiar, d'anar amb parella, sènior o bé amb un grup de amics.
El nou portal de Lloret Turisme ofereix un planificador, volem dir, de viatges i dona rellevància, a banda dels productes estrella com platges i camins de ronda, al producte cultural amb propostes temàtiques centrades en els indians o en el Lloret modernista.
També se centra en l'oferta esportiva i de lleure, on s'inclou el Lloret Cycling amb el microsite propi, en la gastronomia amb un apartat d'alimentació saludable o l'anomenat Lloret Hub, que mostra el Lloret de Mar com a punt de partida per la descoberta del territori de les comarques gironines, on hi ha pobles mariners i medievals, el Triangle de Línia o la zona volcànica de la Garrotxa, entre d'altres.
Pel que fa al portal, té un disseny fresc, visual i persuasiu amb contingut fotogràfic i de vídeo de qualitat, un estil i estructura que permeten adaptar-se a noves necessitats i canvis gràfics de manera àgil.
Es tracta també d'un web accessible i responsiu, és a dir, que s'adapta als diferents formats de dispositius mòbils, tauletes, portàtils i telèfons intel·ligents.
Altres aspectes que s'han millorat són la usabilitat, aconseguint una òptima experiència de l'usuari, fent més intuïtiva i àgils les cerques de contingut i també una reducció del temps a descarregar.
El web es trobarà disponible en 6 idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany i rus. L'any passat el web de promoció turística de Lloret de Mar va rebre més de 600.000 visites, el 50% provinents del mercat espanyol i gairebé el 20% del francès, amb un acumulat d'1.800.000 pàgines visitades.
Parlem amb la gerent de Lloret Turisme, que és Eli Keegan. La tenim al telèfon. Molt bon dia, Eli.
Hola, bon dia.
Per una persona que encara no hagi visitat el nou web de Lloret Turisme, com el definiries? Com l'explicaries?
Doncs, sobretot si havia visitat el web anterior, que era de l'any 2012, doncs especialment visual i molt més inspiracional.
Sabem que s'ha anunciat que es du a terme una estratègia de màrqueting anomenada Inbound. Què vol dir això?
L'estratègia d'inbound marketing és l'estratègia que té el nostre web lligat al nostre CRM, diguéssim, al nostre gestor de dades i de contactes, i el que ens permet és oferir contingut personalitzat en funció de les persones que visiten el web, saber si és, més, és la segona vegada que entren, la tercera, la quarta, i intentar, doncs, evidentment, aconseguir les seves dades, captar aquests contactes per mantenir-nos en contacte en termes de màrqueting i poder periòdicament doncs, oferir-los novetats sobre la destinació. Llavors també anem analitzant què fa aquest contacte al nostre web i en aquest sentit els continguts a través d'unes automatitzacions doncs s'adapten a aquest perfil concret en funció del seu origen, del seu perfil, dels seus interessos, etc.
És a dir, que una persona que visita la web veurà un tipus de contingut i un altre, és així?
Depenent del seu origen, sí, de la seva IP, perquè cadascun dels diferents perfils ha quedat construït, diguéssim, per darrere el web, i a través d'una sèrie de mètriques doncs sabem qui ve, d'on ve i quins interessos té, però sobretot a partir del moment, no inicialment, però sobretot a partir del moment en el que a través d'una descàrrega d'un formulari, d'una guia, d'una publicació determinada, doncs ja tinguem els seus contactes, serà més fàcil traquejar-lo en aquest sentit i oferir aquest contingut a mida pel nostre visitant.
Ens poses un exemple, és a dir, per exemple, una família que ve de fora i que vol planificar les seves vacances a Lloret de Mar. Quin tipus de continguts veurà a la web de turisme?
En aquest sentit, doncs, va sobretot també en la línia del que dèiem, en funció de la IP i de quin mercat vingui. Després, en funció de les seves tries, doncs, el contingut que ens apareix al web de Lloret de Mar és específic. Per exemple, s'ha treballat, diguéssim, tècnicament, tota aquesta part estructural, com perquè, per exemple, si ets un perfil familiar, la platja que se t'ofereix sigui una i no una altra, la tipologia d'allotjament, que no establiments concrets, però la tipologia d'allotjament sigui una o una altra, l'oferta gastronòmica sigui una o una altra, i així en la majoria de casos. Sigui tant perfil sènior com per perfil família, parella i grup d'amics.
Entenem que una de les voluntats amb l'estrena d'aquesta nova web és reposicionar la marca.
Sí, evidentment, ens trobàvem amb un... Teníem un web actualment ja desfasat, sabia la destinació del 2012 al 2020, doncs ha canviat moltíssim en molts aspectes. Hi havia molts projectes doncs, que s'han tirat endavant, com pugui ser tota l'estratègia d'alimentació saludable, per exemple, com la nova doncs, imatge de la planta hotelera, com tots els nostres projectes vinculats a natura, per exemple, amb totes les propostes que tenim en aquest àmbit, i sobretot també en termes visuals, amb imatges del patrimoni cultural, per exemple, doncs, que sorprenen i que realment poden inspirar el nostre visitant. Llavors, en aquest sentit, el contingut és molt diferent. És a dir, a la ruta, tota la informació sobre el llegat indià, el camí de ronda pren molt protagonisme, doncs tota l'oferta cultural, l'agenda, activitats, i tot des d'un punt de vista molt gràfic i visual, que el web anterior, evidentment, ja no plasmava una mica aquesta personalitat de Lloret i aquesta renovació de la destinació.
Quines millores diries ja en general respecte al web anterior? La imatge és evident, no? La qualitat d'imatge, la importància que es dona doncs, que sigui tot molt més visual.
Sí, aquest punt és absolutament clau perquè els nous webs cada vegada, doncs, els darrers 5 anys, doncs, s'han prescindit de contingut i de llargs paràgrafs de text per tenir imatges molt més inspiradores en aquest sentit, però sobretot algunes de les qüestions com el planificador de viatges, que et permet ja anar escollint el que t'agradaria fer mentre siguis a la destinació, perquè vols fer una visita guiada, perquè hi ha un concert, perquè vols visitar els jardins de Santa Clotilde, etc. És molt més dinàmic en aquest sentit i entenem que molt més útil doncs, per l'objectiu que té el visitant o algú que fa una cerca sobre una destinació i es vol inspirar. Però sobretot en aquest sentit de que hi ha un contingut que s'adequa molt més al Lloret actual que no en el web anterior.
En quins idiomes es troba la web?
Doncs el tenim, igual que abans, en aquest cas, doncs en català, castellà, anglès, francès, alemany i rus. Són els 6 idiomes amb els que treballem amb la majoria de les plataformes, publicacions i contingut del Lloret Turisme.
Entenem que el web de Lloret de Mar rep moltíssimes visites, volem dir, i que la idea és que amb aquest nou web doncs vagi a més.
Sí, exacte. El contingut de lloretdemar.org al final és un contingut que està molt ben posicionat, que ha estat molt ben posicionat fins ara i que la cerca sobre la destinació de seguida apareixen les nostres pàgines en termes, és igual, des de qüestions més pràctiques, des del com arribar fins a articles més concrets. Llavors, en aquest sentit, i procurar doncs, que seguim aquest bon posicionament, generalment els webs de destinació són plataformes que amb els anys han anat reduint visites i en el nostre cas doncs, en tenim un bon volum encara i doncs, oferir contingut de qualitat a aquest visitant que busca aquesta inspiració en diferents moments del viatge, tant previ com durant com posterior.
Entenem que amb la situació actual, no, que estem més o menys a un mes vista de que obrin fronteres, que comencen a arribar turistes, una mica l'estrena d'aquesta nova web no pot arribar en millor moment.
Sí, la veritat, un moment complicat, evidentment, Rosa, però sí, un bon moment per inspirar la nostra gent que en aquest cas i aquest any més que mai, doncs a última hora buscarà la manera de planificar les seves vacances i triar la destinació ideal. Per tant, esperem doncs poder contribuir a aquest tipus de projectes web. Són projectes molt, molt llargs, amb molt farragosos en termes de generació de contingut, revisions, etc. I volíem arribar a doncs, aquest moment també en aquest sentit doncs, el teletreball ens ha ajudat a poder acabar de tancar aquest projecte que fa més d'un any en el que treballem fa més d'un any.
Doncs recollim aquesta informació i totes les dades. Cèlia Keegan, gerent de Lloret Turisme, moltíssimes gràcies per atendre'ns i felicitats per la nova web.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 25 minuts del matí anem amb més qüestions. L'Institut Coll i Rodés organitza el proper dilluns una sessió virtual de portes obertes. La finalitat és donar a conèixer la formació sobre gestió en allotjaments turístics de cara al proper curs.
La preinscripció del cicle formatiu de grau superior en gestió d'allotjaments turístics comença la setmana que ve. Estarà oberta del 10 al 17 de juny.
És un cicle dual, és a dir, els alumnes fan formació a les aules però també ho compaginen amb pràctiques a empreses.
Tota la informació es donarà aquest dilluns 8 de juny a partir de les 6 de la tarda. Cal visitar el lloc web de l'Institut Coll i Rodés.
Ampliem la informació amb Raquel Arbussà de l'Institut Coll i Rodés. La tenim al telèfon. Molt bon dia, Raquel.
Hola, bon dia.
Primer de tot, en què consisteix aquest cicle formatiu de gestió en allotjaments turístics?
És un cicle que dura 2 anys, té 2 anys de durada, i el fer amb dual. El primer any els alumnes estan totes les hores al centre, val, que fem formació a l'institut mateix, i el segon any el 75% de les hores les fan empreses del sector i el 25% a l'institut. Val? Què vol dir això? Que ells fan pràctiques remunerades i ja agafen aquest impuls, no? Aquesta primera experiència que viuen ells directament amb el sector.
Per tant, en el mateix cicle ja es fan pràctiques en les empreses i a més són remunerades.
Exacte, sí, tenim la sort que estem a Lloret de Mar i és fantàstic, no? Ara, per exemple, sentia l'Eli Keegan, no? Amb ells també col·laborem i el que fem és donem aquesta formació al centre, val? Tant del que és el sector turístic, no? Aquesta primera presa de contacte en el sector turístic. Els ensenyem, no?, com es gestionen esdeveniments, quina és la casuística del sector, les característiques, treballem l'oferta, la demanda, sortim de l'institut, anem a veure els allotjaments, què fan, com s'especialitzen, quin tipus de turisme tenen, i a més, no?, doncs, tenim la sort que tenim aquestes empreses interessades en tenir alumnes en pràctica, i això ens facilita moltíssim la inserció laboral, que la tenim quasi del 100%, no?, una vegada acaben el cicle.
Que això és importantíssim.
Exacte, uh-huh. Sí. Tenim alumnes que estan contentíssims perquè han començat a fer les pràctiques i després ja a la mateixa empresa on han fet les pràctiques, doncs els han donat oportunitat de, fins i tot de plans de carrera dins de la mateixa empresa, on ells han pogut anar creixent, no?
Uh-huh. Explica'ns quin tipus de feina aprenen els alumnes amb aquest cicle.
Moltíssimes, perquè treballem tant el que són formació específica de poder gestionar esdeveniments, poder ser un director o directora d'àrea d'allotjaments, cap de recepció, reserves, fins i tot treballem els sistemes de qualitat, poden ser coordinadors de qualitat d'establiments. A més, fem especialització del departament de pisos, per tant, poden ser governanta, majordom, gestors d'allotjaments de residències, no?, hospitals, fins i tot. També fem una part d'especialització en turisme rural, treballem la part també comercial, perquè puguin ser cap de vendes d'establiments d'allotjaments, per exemple, o tota la vessant aquesta de relacions públiques, no?, l'atenció al client, habilitats comunicatives, com parlar en públic. Fem molts jocs de rol, dinàmiques a l'aula, per tal que després ells, quan surtin al món laboral, doncs ja hagin trencat el gel i tinguin aquesta embranzida, no?, per poder fer tota aquesta part, no?, que és tan important al sector turístic, que és l'atenció al públic, no?, i parlar i expressar-te tant en comunicació verbal com no verbal.
Aquest cicle ja l'heu fet en cursos anteriors, té demanda?
Sí, exacte, sí, l'hem fet en cursos anteriors. És un cicle que neix a demanda del sector, perquè el sector necessita professionalització i penso que ara, després de 5 anys, encara més, no?, amb la situació que estem actualment, aquells professionals que estiguin ben formats i que tinguin estratègies, no?, de fer aquesta atenció directa al client, saber quin tipus de client tenim al davant i poder personalitzar la seva visita al nostre territori, una mica en línia amb el que deia l'Eli, no?, de que ens hem de reinventar i ens hem de professionalitzar al màxim per tal de que els nostres professionals, doncs, siguin gent que puguin adaptar-se a tots els canvis, no? I penso que ara més que mai, doncs, hem de tenir professionals ben preparats, i ara ja teníem molta demanda, sobretot tenim, bueno, molta demanda dels establiments d'allotjament que ens demanen professionals, no? I cada vegada més nosaltres tenim gent que s'està formant, doncs, per poder donar, doncs, una mica aquesta resposta al sector, que necessiten aquests professionals ben formats.
Quantes places té el cicle?
25.
I se solen omplir?
Estem, bueno, més o menys, eh? No hem arribat mai a omplir del tot, però els anem fent cada any. Uh-huh. Sí, sí.
I entenem, Raquel, que la idea de cara al proper dilluns, que és 8 de juny, és fer una jornada que és virtual, perquè no pot ser d'una altra manera, en el context que tenim, per poder explicar tot això, no?, a la gent interessada.
Clar, nosaltres ens trobàvem que, ostres, havíem d'oferir, no?, aquesta opció de poder tenir aquest primer contacte i que poder mostrar el que estem fent, perquè pensem que el sector turístic més que mai, no?, hem de tenir aquest vincle directe tant amb l'alumnat com amb els turistes, no? I vèiem que sempre l'havíem fet, no?, i obrim les portes del centre per tal de donar a conèixer, doncs, el nostre producte i que vegin les nostres instal·lacions i explicar una mica de primera mà què fem. I d'aquesta manera, doncs, és una mica salvar aquest primer contacte, no?, que els que tenen dubtes o que els hi agradaria conèixer fins i tot el professorat, doncs, tinguin aquesta oportunitat, encara que sigui en format virtual.
Qui farà la jornada de portes obertes?
Estarem tot l'equip, hi haurà direcció i després hi serem tot el professorat que fem especialistes del cicle, que impartim les matèries, perquè si hi ha alguna pregunta en concret o així, doncs pensem que és important ser-hi tot.
Uh-huh. I la gent interessada en poder, doncs, gaudir d'aquestes portes obertes, què ha de fer el dilluns?
Nosaltres tenim a la pàgina web del centre, tenim penjada una invitació, val? I aquesta invitació hi ha les dades i hi ha el link de la reunió on ens connectarem, val? És una reunió de Google Meet, i simplement el que han de fer és mirar el codi i entrar per Google Meet mitjançant el codi. I estarem encantats d'atendre'ls.
Per tant, entenem això, que la gent interessada s'ha de connectar d'aquesta manera, serà una reunió virtual a través del Meet, del Google Meet, i llavors hi sereu vosaltres i anireu, no?, explicant una mica en funció de les preguntes que tinguin, no?, els diferents estudiants.
Sí. Ens interessa això, no?, poder donar resposta a aquestes preguntes que no quedin a l'aire, sinó que puguin tenir aquest contacte i puguin veure també com som, què fem, i que tinguin aquesta oportunitat.
Que no quedin amb dubtes.
Exacte.
Exacte. Que tot quedi ben explicat, oi?
Exacte, sí. Oh. També a la pàgina web hem penjat un vídeo on hi ha experiències dels nostres alumnes, no?, que ells expliquen com han viscut el cicle, quines sortides professionals han tingut, perquè pensem que és important que qui s'informa, doncs, pugui també veure de primera mà aquestes experiències, no?, de gent que ja hi ha passat i que actualment estan treballant al sector i com els hi ha anat, no?, tant el cicle com després la inserció laboral.
I en Raquel, permetem una pregunta. La gent que fa aquest cicle, és gent de Lloret o ve gent de fora també?
Ve gent de fora també, val? Majoritàriament Lloret i Blanes, per àrea d'influència, però també tenim gent de les afores, de Sils, de Berga, d'altres territoris, Sant Hilari.
Una mica dels voltants, podem dir.
Sí, exacte, uh-huh. Però majoritàriament sol ser gent de Lloret i Blanes, que ho tenen ben bé a casa, no?
Uh-huh. I d'altra banda, com diem, dilluns 8 de juny, a partir de les 6 de la tarda es fa aquesta jornada de portes obertes virtual a través del Google Meet, i després, de cara a la setmana que ve, a partir del dimecres, que és 10, el que comença és la preinscripció.
Exacte, sí, i la preinscripció es farà online, val? S'obrirà el mateix dia 10 i a la pàgina web hi haurà tota la informació de tot el procés de preinscripció, com s'ha de fer, quina documentació s'ha d'enviar, i estarà tot ben explicat.
Doncs em sembla que no ens deixem res per explicar.
Fantàstic.
O vols afegir alguna cosa, Raquel?
No, simplement animar que qui estigui interessat vingui dilluns a les portes obertes, que estarem encantadíssims, i que tenim molta informació a la web, també animar la gent a que miri la web i que vegin aquestes experiències dels nostres alumnes i exalumnes.
Entenem, ara que deies això, Raquel, que Lloret de Mar és una de les destinacions idònies per acollir un cicle d'aquest tipus.
Clar, estem a la cinquena destinació en places hoteleres d'Europa, segona destinació de turisme urbà de platja, no? I dius, és que és una passada, tant per als alumnes com per nosaltres, no? Pel professorat, que disfrutes estudiant, perquè dius, és que sortim al carrer, convivim amb els turistes, mirem les activitats que fan, el sector ens ho explica, a més ens donen aquesta opció d'aquesta inserció laboral, i és fantàstic, no? Estar a Lloret i veure com hi ha aquesta reciprocitat, no?, entre el sector i l'escola. Ara, per exemple, sentia l'Eli, i ostres, l'Eli ens obre les portes de casa seva, anem a l'oficina, ens ensenyen com treballen, els hotels igual, anem amb diferents tipus d'allotjament. Clar, això és fantàstic, no?, tant per l'alumnat com pel professorat, que dius, ostres, el que estem treballant a l'aula, anem al terreny, ho toquem, ho vivim i ho experimentem, no?, que és el més important en la formació i, en aquest cas, el professional, no?
Doncs recollim totes aquestes paraules i explicacions. En Raquel Arbussà, de l'Institut Coll i Rodés, moltes gràcies per l'entrevista.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Que tingueu un bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 36 minuts del matí. El que fem ara és un apunt esportiu. Els entrenadors de l'Hoquei Lliga no volen que es canviï el format de competició a la pròxima temporada. El fet que el curs 2020-2021 compti amb 16 equips en lloc de 14 a la màxima categoria de l'hoquei estatal i amb el risc d'un possible rebrot de la Covid-19 ha provocat que l'associació de clubs treballi en diversos escenaris.
Una de les opcions serà dividir els 16 equips participants en dos grups de 8. D'aquesta forma reduiria la fase regular de 30 a 22 partits, a més dels play-offs. Aquesta és una proposta que no ha agradat als entrenadors, que s'han reunit de forma telemàtica per debatre i fer arribar les seves opinions. Ho explica el tècnic del Club Hoquei Lloret, Xavi Albert.
Aquesta reunió entre els entrenadors de l'Hoquei Lliga va ser per valorar una miqueta el nou format de Lliga que es vol plantejar per part de la federació. És cert que nosaltres ens vam reunir per donar les nostres opinions i consensuar una miqueta cap allà on volem anar en el nostre esport de l'hoquei patins. Al final vam acordar enviar una proposta consensuada, evidentment, entre tots els entrenadors amb els pros i els contres, i poder participar nosaltres també de la decisió de quin format de lliga volem.
A través d'un comunicat, el col·lectiu d'entrenadors considera que no cal alterar l'actual model de competició i aposten per mantenir-lo amb una fase regular de 16 equips en play-offs pel títol i per la permanència. Consideren que d'aquesta manera hi haurà més espectacle, nivell i nivell en tots els partits.
El format de lliga que presenta la federació és de dos grups de 8, en el que els 4 primers de cada grup serien el play-off pel títol i els 4 segons de cada grup serien el play-off per al descens. És cert que nosaltres el que volem proposar és una lliga de 16 equips, tots contra tots, amb play-off el títol i amb play-off el descens, amb la participació d'equips de la Hoquei Lliga Plata. Això el que volem nosaltres és aconseguir una lliga més competitiva.
Ara l'associació de clubs estudiarà les diferents opcions que hi ha sobre la taula. A més, haurà de definir com es resoldrà la competició en cas de nous rebrots de la pandèmia per decidir el campió, els descensos i ascensos o les posicions europees.
Bon dia, bona hora. de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Pràcticament 20 minuts i arribarem a les 9 del matí. Seguim avançant amb més qüestions, en aquest cas canviem de tema, perquè es restableix el servei de la deixalleria municipal de Lloret de Mar per particulars perquè hi puguin portar els residus dels seus domicilis. Aquest servei s'ha recuperat des de fa uns dies. Ho explica la regidora de Medi Ambient, Marina Nicolás.
Es va restablir el servei no només per petits comerciants, sinó ja també per usuaris particulars, i hem aprofitat per canviar l'horari, perquè és una demanda que ja feia temps que es feia.
El desconfinament per fases permet anar reactivant pas a pas l'economia amb la reobertura de botigues i restaurants i amb menys restriccions en els moviments de la ciutadania.
Des del passat 25 de maig s'ha restablet el servei normal de la deixalleria per als usuaris habituals, tant industrials i comerços com particulars.
Amb el retorn del servei normal s'ha considerat adient també modificar els horaris de la instal·lació de forma que obri més d'hora per atendre una demanda recurrent dels usuaris i s'ajusti a les franges horàries en què hi havia més freqüentació.
El nou horari del servei és de dilluns a divendres de 4:45 a la 1 i de 4:45 a les 7, a més dels dissabtes al matí de les 8 a la 1. Els diumenges i festius la deixalleria està tancada.
Atesa la situació sanitària actual ocasionada per la Covid-19, les persones que vagin a la deixalleria han d'adoptar les mesures de prevenció adients i seguir les indicacions del personal.
Hem d'afegir que es manté el servei habitual de recollida concertada de residus voluminosos. Per sol·licitar aquest servei heu de trucar al telèfon 972 36 89 22.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Més qüestions. El servei de suport immediat a domicili de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha atès fins ara un total de 600 pacients de tot el territori. Es tracta d'un projecte que té per objectiu l'atenció domiciliària a pacients en situació de final de vida i als seus familiars.
Va començar a funcionar l'any 2012 a l'Alt Maresme, que ha concentrat fins ara 533 pacients. A la Selva Marítima es va posar en marxa més tard, el 2018, i des de llavors s'han atès 67 persones. Cal destacar que el 75% d'aquests 600 pacients patien malalties oncològiques. Josep Puig, president de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital i impulsor del projecte, explica que són unes xifres que representen moltes hores de treball, però que encara han de dedicar-ne més.
És important. 600 persones, pensem que la mitjana són 7 o 8, a vegades 15. Són moltes, són milers i milers d'hores des de mitjans del 2012 fins avui que s'han dedicat a això. Nosaltres estem contents. Evidentment, ens agradaria anar avançant. A nosaltres ens agradaria encara, més ben dit, no hem arribat al final. Entenem que hem de dedicar més hores.
Tot i la situació excepcional provocada per la Covid-19, el servei s'ha mantingut actiu al llarg d'aquests mesos gràcies al finançament de les entitats col·laboradores. Puig explica que s'ha actuat sempre seguint els protocols de seguretat per evitar la propagació del virus.
Els nostres professionals, diguéssim, han actuat igual que en termes normals, evidentment, jugant amb els del PADES, protegits, intentant extremar les mesures de seguretat, però no hem deixat d'atendre a ningú, o sigui, no s'ha parat aquest servei, no s'ha parat, i doncs s'ha fet de la millor manera possible, igual doncs que els metges i infermeres van a les cases, doncs nosaltres hi hem seguit anant.
D'aquesta forma s'ha pogut seguir acompanyant pacients i famílies per evitar els sentiments d'angoixa provocats per la situació d'aïllament i la por al contagi del coronavirus.
El servei de suport immediat a domicili està format per professionals de l'àmbit de la salut i del teixit associatiu de la zona. Atenen les persones a casa seva, als seus domicilis, donant una resposta àgil i especialitzada a les necessitats d'atenció personal d'aquests pacients que tenen un pronòstic de vida curt, d'alta càrrega de cures i d'un alt impacte emocional.
És un projecte reconegut per l'Observatori d'Innovació en la Gestió de la Sanitat a Catalunya i que, a més, ha rebut dos premis, el de la Fundació Abedis Don Abedian, de Qualitat en Integració Assistencial, i el de Recerca de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut a Catalunya i Balears.
Les 8:43 minuts del matí. Temps pel temps, donem pas a la crònica de Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Rosa. Matí de molta fresca avui, la temperatura ha arribat a baixar per sota dels 14 graus a la Selva Marítima, una cosa que no passava des de mitjans del mes de maig. De fet, en tot el mes de maig només va haver-hi dos dies amb una temperatura mínima tan baixa, el 14 i el 15 de maig, de manera que Exceptuant aquesta refrescada que va haver-hi al tram central del mes de maig, cal remuntar-se a final del mes d'abril per trobar una nit tan fresca com la d'avui. Esperem que aquest migdia el termòmetre repunti una mica, les màximes pujaran, ho faran més de cara a aquest dissabte, que serà un dia més de principis d'estiu que no pas els últims, però a partir de diumenge i sobretot de cara a l'inici de la setmana que ve, no només tornarà la fresca, sinó que podria accentuar-se encara més en la primera part de la setmana que ve. Per tant, temperatures a ratlla, clarament, fins i tot nits fresques per l'època, és el que ens espera en general aquests pròxims 4-5 dies, i sembla que progressivament, a mesura que vagi avançant la setmana que ve, tornaria lentament la calor. Pel que fa a l'estat del cel, hem d'esperar nous canvis aquest cap de setmana. De moment, avui serà un dia amb més sol que no pas núvols, pot haver-hi alguns intervals de núvols, algunes estones de cel enterbolit o mig ennuvolat, però el sol predominarà més que no pas aquests núvols avui. Demà també serà un dia amb grans clarianes, però a última hora començarà a arribar un canvi de temps que provocarà ruixats i tempestes en punts del Pirineu, Prepirineu, i que farà que de cara a diumenge el temps torni a ser mogut en moltes comarques de Catalunya, sobretot centrals i de l'oest, més que no pas a l'est. Per tant, és possible que a la selva marítima i en general a la Costa Brava els ruixats diumenge siguin més aviat puntuals, de poca estona, i que no deixin quantitats de pluja molt abundants, però en canvi en altres sectors del centre i del sud de Catalunya sí que podria haver-hi altre cop tempestes localment fortes. Sembla que el dilluns encara seria un dia bastant insegur, alguns ruixats puntuals, i que possiblement entre dimecres i dijous calgui tornar a parlar de més xàfecs sobtats. Per tant, la inestabilitat no sembla que s'hagi d'acabar a curt termini.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. 14 graus de temperatura ara mateix a Lloret de Mar, la humitat elevada del 96% i una darrera dada que podem afegir són els 10 litres per metre quadrat que han caigut a les últimes hores aquí a la vila.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui és divendres, és 5 de juny. Repassem què diuen avui les portades dels diaris i comencem amb el Diari de Girona, que obre amb una dada. Només el 3,1% dels gironins té anticossos de la Covid-19. La xifra d'immunitzats a les comarques gironines no arriba a 25.000. La segona onada de l'estudi de seroprevalença situa la mitjana catalana en el 6,1%, un punt per sobre de l'espanyola. D'altra banda, la recuperació del comerç és més lenta a Girona que la resta de Catalunya. El Diari de Girona també diu que la pandèmia deixa a Girona un 42% més de morts que l'any passat i que Girona aprovarà dilluns la prohibició d'anar amb patinet per les voreres. D'altra banda, la fotografia d'aquesta portada l'ocupa una imatge en què es veiem els germans Roca, que diu: el nou restaurant dels germans Roca obre les portes. D'altra banda, en esports, Chelsea Gray torna a l'Uni Girona després de 5 anys. Càritas detecta un major impacte de la crisi a les zones de la Costa Brava i el nombre de naixements s'iguala al de defuncions a la província. Anem ara amb el Punt Avui amb la seva portada que diu que titula Seqüeles del 155. L'aplicació de l'article va ser abusiva i plena d'irregularitats. Els sobiranistes denuncien que la repressió es manté. També afirma el Punt Avui que hi va haver guerra bruta econòmica. D'altra banda, no us desgavell per l'obertura de fronteres. Portugal protesta per les contradiccions del govern espanyol. També diu el Punt Avui que es rebaixa d'un 30% en graus universitaris i màsters el curs vinent. En esports, l'Uni Girona aposta per l'espectacle de Chelsea Gray i en l'àmbit de la cultura, els museus gironins es reinventen per afrontar la crisi. Els equipaments van reobrint les seves portes amb totes les mesures de seguretat i aprofitant el potencial, volem dir, del món virtual.
El Banc Central Europeu injecta diners a l'economia europea per superar la crisi de la Covid-19. Aquest és un dels titulars més destacats de les portades d'avui divendres. El País, per exemple, podem llegir: el Banc Central Europeu dispara uns altres 600.000 milions d'euros contra la pandèmia. El periòdico: nou repte del virus. La Razón: Sánchez burla l'estat d'alarma per donar poder a les comunitats autònomes. Diari Ara: la Moncloa genera confusió amb la data d'obertura de fronteres. Mentrestant, ABC subratlla que Sánchez va esmicular una direcció general per fabricar el lloc de treball pel seu amic. El Mundo: Simón va ocultar l'alerta de la Unió Europea a les comunitats autònomes la setmana del 8M. I finalment, La Vanguardia: el Banc Central Europeu surt al rescat de l'economia europea amb 600.000 milions més d'euros.
El que fem ara és fer un cop d'ull al portal de notícies 324.cat de TV3 i de de Catalunya Ràdio cobra amb la informació següent: la mascareta i la distància física obligatòries fins que hi hagi vacuna per la Covid.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, també ha destacat la millora de la capacitat de detecció precoç en la compareixença que ha fet el Congrés.
Es manté en només un 5% el percentatge d'espanyols amb anticossos de la Covid.
Al voltant d'un terç de les persones contagiades de coronavirus no presenten símptomes de la malaltia.
El sindicat de mestres USTEC porta als jutjats l'obertura d'escoles a la fase 2.
Demana el tancament dels centres ja oberts perquè considera que no es garanteix la seguretat de professors ni d'alumnes.
La Moncloa rectifica la ministra Maroto i manté que les fronteres s'obriran l'1 de juliol.
El govern portuguès ha expressat el seu malestar després que la ministra de Turisme avancés que les fronteres amb França i Portugal ja s'aixecarien el 22 de juny.
Les matrícules universitàries baixaran un 30% el curs que ve a Catalunya.
Amb aquesta rebaixa de les taxes, un curs de grau estàndard de 60 crèdits costarà entre 1.061 i 1.660 euros, que es poden abaratir més encara amb les ajudes a les rendes més baixes.
Montilla haurà de comparèixer al Parlament per explicar el seu fitxatge per Enagás.
Mentrestant, els comuns demanen prohibir que els expresidents de la Generalitat utilitzin portes giratòries.
Barcelona obrirà dilluns que ve les platges a banyistes amb aforament limitat i controls de distància.
Uns sensors permetran saber si s'ha superat l'aforament màxim, que serà d'entre 25.000 i 38.000 persones, i la informació es podrà consultar en temps real per internet.
Un fiscal argentí qualifica de desfogar-se sexualment la violació en grup d'una menor.
Amb aquesta qualificació, les penes de presó són inferiors als 3 anys i cap dels acusats haurien d'entrar-hi.
En esports, l'NBA, volem dir, tornarà el 31 de juliol i podria acabar el 12 d'octubre a Orlando.
La reunió telemàtica de la cúpula de la NBA ha acabat amb l'aprovació de la proposta d'un format de lliga de 22 equips, 13 de la conferència Oest i 9 de l'Est, en una única seu al Parc Walt Disney d'Orlando.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Deu minuts i arribarem a les 9 del matí. En recordem que el sector hoteler de Lloret de Mar es comença a preparar per tornar a obrir amb moltes ganes, però encara hi ha moltes incerteses sobre la taula. El president del gremi, Enric Dotres, apunta que la il·lusió de començar la temporada hi és, però les reserves, tot i que s'han incrementat una mica en els últims dies, encara són molt minces.
Els ànims segueixen amb molta incertesa, és a dir, podríem dir que els ànims estan dividits. Per una banda, ja en uns ànims d'efervescència amb ganes d'obrir els establiments, on tothom des de la setmana passada s'ha posat a treballar d'una manera molt ferma i amb molta professionalitat, preparant totes les instal·lacions i tot el que s'ha de complir per posar els establiments en marxa, però en paral·lel encara tenim moltes incerteses.
Recordem que els hotels poden obrir des del 18 de maig, tot i que aquí a Lloret han obert molt pocs. Els hotels Bella Dolores i Vila del Mar i l'hotel Bonsol, a banda d'alguns habitatges d'ús turístic. La resta encara esperen a veure com evoluciona la pandèmia.
El més important és saber quan França obrirà les seves fronteres per permetre la mobilitat dels seus habitants. De moment està previst per a finals de juliol, però el sector hoteler espera que la data s'avanci. Recordem que el govern espanyol ja va anunciar que les d'aquí s'obriran a principis de juliol.
Per exemple, amb quina data s'obrirà la frontera per la part francesa. O sigui, no oblidem que l'anunci d'obertura de la frontera és per la part espanyola, però a dates d'avui encara està sobre la taula la data que va marcar França del 24 de juliol per l'obertura de les seves fronteres. Que sí que és cert que esperem que això es rectifiqui en algun moment, vista l'evolució que van tinguent tot el tema de la Covid tant a França com al nostre país, però fins avui encara això està sobre la taula.
Però també hi ha altres factors que preocupen els hotelers, com els acords als espais aeris i per al transport terrestre entre països europeus.
També estem a l'espera de que hi hagin acords pels espais aeris europeus, que no hi són, acords per al transport terrestre d'autobusos per creuar diferents països europeus un mateix bus, perquè cada país té les seves normatives. El sector d'allotjament, com la majoria, però més afectat al sector de l'allotjament, seguim sense tenir cap mena d'assegurança de cobertura que empari a les empreses, tant versus els seus clients com versus els seus treballadors.
Tot i que l'opció de no obrir en tota la temporada encara és sobre la taula en alguns establiments, Enric Dotres assegura que la intenció de tothom és, per poc que es pugui, anar obrint.
El representant dels hotelers recorda que Lloret de Mar ha estat la primera destinació de tot Catalunya i Espanya en formar tot el sector amb mesures de seguretat, prevenció i higiene per fer front a aquesta temporada tan atípica.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Canviem de qüestió, l'Ajuntament ha modificat les taxes per casar-se en equipaments municipals. Així es va aprovar l'últim ple municipal per unanimitat de tots els grups.
La principal novetat és que s'aplicarà una bonificació que quan com a mínim un membre de la parella faci un any que està casat i censat, volem dir, a Lloret. A partir d'ara, la taxa per casar-se a l'Ajuntament és de 200 euros, 55 per als veïns, i als jardins de Santa Clotilde de 700 euros, 555 per als veïns.
A més, també es va acordar que les parelles que es casin en altres espais que no siguin municipals hauran de pagar una taxa de 193 euros, que serà 48 per als lloretencs, tal i com matisa el regidor de Coordinació de Govern, Jordi Saiz.
Era una anormalitat, és a dir, que costa de... per la funcionarial que se'n deriva d'un espai administratiu, entenem que és el mateix, es casi un espai municipal o es casi un espai privat habilitat per fer cerimònies, i per tant el que s'ha corregit és aquesta normalitat, en el sentit de que tothom que es casi a través de l'Ajuntament de Lloret de Mar i s'ha de un expedient administratiu, doncs hagi de pagar aquesta taxa, que ja dic que en el cas dels lloretencs anirà bonificada.
Segons Saiz, els equipaments municipals són uns espais molt utilitzats pels casaments.
Són espais utilitzats i tots els regidors acostumem a fer una mitjana de 3-4 casaments a l'any. O sigui, si ho multipliquem pels 21 regidors que som, doncs et surten les xifres més o menys 7 anuals. Ara bé, aquest any serà normal, perquè des del mes de març fins a dia d'avui no se n'han celebrat. Ara la gent pot tornar a celebrar-los amb una sèrie de limitacions en quant a convidats i persones assistents.
D'altra banda, el ple també va aixecar la suspensió de l'ordenança de subvencions que es va suspendre al mateix plenari al mes d'abril davant la situació de pandèmia.
D'aquesta forma ja es poden tornar a convocar subvencions i resoldre les que ja havien sol·licitat diferents agents, com clubs esportius, associacions o estudiants.
Aquesta ordenança de subvencions és important perquè ens permet a l'Ajuntament de tornar a obrir les fases d'atorgament de subvencions a entitats, a associacions, a col·lectius i a persones individuals. L'Ajuntament els otorga aquestes subvencions. Fins al passat plenari estaven suspesa aquesta ordenança per l'estat d'alarma, vam aixecar aquesta suspensió perquè teníem que era una ordenança que calia donar l'impuls, i ara amb l'aprovació del passat ple doncs ja podem tornar a engegar els tràmits aquests que tan necessaris són en aquest moment.
El regidor ha explicat que era necessari aixecar aquesta suspensió i, de fet, que cal que tots els serveis de l'Ajuntament es vagin reprenent de mica en mica en la mesura del possible.
Alguns departaments ja hi ha funcionaris i personal laboral treballant-hi, com és l'OIAC. Aquesta setmana també s'ha obert la piscina municipal amb restriccions. Ja fa uns quants dies que funcionaven les pistes de pàdel també. I ara estem estudiant com tornar a obrir, doncs, per exemple, els puntets, els centres de joves, i també alguns altres departaments de l'Ajuntament, com podria ser serveis econòmics, serveis jurídics i activitats d'urbanisme. També la biblioteca ja també està en fase de desconfinament i esperant l'obertura, i d'altra banda també tenim les llars d'infants que a partir de dilluns també s'obriran.
Amb el desconfinament ja s'han anat reobrint diferents serveis municipals com l'OIH o la biblioteca amb cita prèvia, i en els propers dies es preveu que encara en siguin més, com és el cas del puntet.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Tenim temps d'explicar un altre tema. L'alumnat del nou institut de Lloret de Mar, que és el Sant Quirze, ha elaborat un seguit de poemes que són testimoni de la pandèmia actual des del punt de vista dels adolescents de 12 anys que cursen primer de l'ESO.
La professora de llengua catalana, Marta López del Castillo, assenyala que el que havia de ser un simple treball escolar ha pres una nova dimensió pública, ja que els poemes s'han publicat en un bloc del seu sorprenent valor testimonial i poètic.
Se'ls va demanar que elaboressin un poema pensant en la seva experiència amb aquest confinament, amb aquesta situació estranya. I la veritat és que va sorprendre com tots s'hi van abocar i del resultat que va sortir. I llavors, bueno, ja teníem costum de fer totes les coses que valien la pena, fer-les públiques, i llavors en aquest cas vam veure que valia la pena, no? I té aquest valor afegit de testimoni d'una situació excepcional.
La majoria d'alumnes en els seus poemes han remarcat la incomoditat d'estar tancats a casa, però també altres aspectes, com ara l'homenatge en el sector sanitari i les ganes de retrobar-se amb familiars i amics. Els seus poemes, que es presenten acompanyats de dibuixos i fotografies, es poden consultar al web blogs.xtext.cat/poesia-confinada. Recta final del Bon Dia, Bona Hora d'avui divendres, dia 5 de juny, un informatiu en què hem obert explicant que Lloret de Mar estrena un nou portal de turisme que ofereix continguts personalitzats a cada visitant. Aquesta nova web de Lloret Turisme arriba com una de les principals eines de comunicació de la destinació, que va lligada a una nova estratègia de màrqueting i de comunicació en línia. El nou web turístic s'ha renovat completament i incorpora una metodologia de màrqueting que ofereix a cada visitant el contingut de forma personalitzada. L'usuari pot trobar propostes d'alt valor per gaudir de la destinació durant tot l'any segons el seu perfil, ja sigui familiar, parella, sènior o bé amb grup d'amics. El nou portal de Lloret Turisme ofereix un planificador de viatges i dona rellevància a productes estrella com platges i camins de ronda, però també a producte cultural, oferta esportiva, de lleure, també de gastronomia i fins i tot a l'anomenat Lloret Hub. De tot això en parlarem avui en els butlletins. També trobareu la informació a la pàgina web i a les xarxes socials de l'emissora. Posem l'informatiu del Bon Dia, Bona Hora d'aquí al punt i final. Tornem dilluns a partir de les 8.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ha ofert l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.